Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, un espai que ens patrocina, com sempre, Gestoria Fernández, que ens ofereix assessoria fiscal, laboral, comptable i d'àrea jurídica. Els nostres tertulians estan aquí ja preparats a punt, aquest 20 de gener, fred, Sant Sebastià, avui... Bueno,
setmana dels barbuts.
Exacte, és aquesta setmana, però és que la setmana passada també...
Sí, crec que la setmana passada... que és la setmana dels barbuts, no sé bueno, si va ser sí. Tots els sants barbuts...
Sí, perquè doncs, clar, Sant Antoni...
I la Cassems i la passada, sí.
Sí, més o menys són mitja setmana passada i sí. Mitja setmana, mitja aquesta setmana, no? Però Sant Sebastià, és l'últim ja, Sant Sebastià? No
sé. Em sembla que sí.
Bon dia, Toni, bon dia, Maria, bon dia, Héctor.
Bon dia.
Que jo he començat aquí amb l'1 de Sant Sebastià, per un dia que me'n recordo de quin sant és i tot plegat. Que per cert, que d'aquest per Sant Sebastià fan una romeria a l'ermita de Sant Sebastià i fan un... tradicionalment dinen plegats, fan un dinar de germanor a l'exterior, eh? I llavors fan una cosa que se'n diuen les patacades. Mm. Que és com una espècie de... Bueno, que s'insulten i fan veure que es peguen. Sí, 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 sí.
A parlar de les 11 fan també missa a la capella de Sant Sebastià, donen un pa beneït a cada assistent i em sembla que després fan sardanes.
També està bé.
A parlada, sí.
Bueno, está bien.
Tenemos propuestas de todo tipo para este lunes.
Bueno, la gent que treballa...
Són festes que organitzen els pagesos i sí. Bueno, la pagesia a aquesta època de l'any doncs no...
No té tanta feina.
No és pas que hi hagi molta feina, no? I bueno...
I poden fer-ho. Però també està bé que hi hagi festes que siguin per la gent del poble, no tant de cares en fora. Això és sí. un debat interessant també, que no sé si el voleu abordar o no, però que a vegades fem... Sí, fem la festa de tal, però la fem perquè vinguin la gent de fora a veure'ns. No, la fem per nosaltres i si ve la gent de fora, fantàstic, no?
Saps què passa? Que per un ajuntament que faci una festa i que el poble estigui ple, és un honor, és una cosa ben feta. Llavors, la festa, jo penso, per l'experiència que tinc, que la festa es fa per la gent del poble. Mm-hmm. Però que si en ve més gent, doncs fantàstic, perquè haurà sigut un èxit, no? I...
Sí, sí, perquè clar, que estigui ple.
A Sant Pere avui celebren Sant Sebastià i és festa avui a Sant Pere.
Sant Pere Pescador.
I tenen una bona orquestra.
Estàs molt informat de totes les festes.
Ostres, és la nostra agenda de festes.
Sí, saps què passa? Que com que estic jubilat, em puc permetre anar per aquests puestos.
Ah, sí?
Mascular.
És que...
En tantes coses, perquè la música m'agrada molt.
Com diuen en castellà, cada loco con su tema. Jo explicava que arribo cara cansat traient la llengua perquè he anat a passear amb els gossos, se m'ha escapat un... Però, bueno, amb aquesta rosada que hi ha tot blanc, vull dir, crec que és saludable fer això de bon dematí.
Sí, perquè et despertes i ja vens a la tertúlia...
Sí, sí, arribo ben despejat.
Jo li deia a la... Ara l'enganxareu a l'Hector. L'heu vist que surt del diari, l'Hector? No?
Ah, no?
No l'heu vist? Explica'ls.
El diari d'avui?
L'heu vist al portal de l'Empordà.
He anunciat que me presentaria a les primàries... para liderar el partido en Cataluña pues cuando esta primaria se convoque.
¿Quién partido?
Ciudadanos.
¿Qué dius?
Sí, hombre, sí, claro, todavía existimos a pesar de que muchos tamboreros nos quieren muertos, pero todavía...
Això és tenir, com es deia, aquells...
Més
fe que l'Alcoyano, eh?
Bueno, pues ahí estamos. Supongo que serán las primarias en el final de febrero, principios de marzo, pues bueno... Sí.
Bueno, ah, sí. Jo vaig llegir les dies i dic, mira, aprofitaràs, li comentaràs. No ho vaig posar a l'ordre del dia, però... I així...
Bueno, jo no et diré pas que tingui sort, perquè, perquè del partit vostre no en soc cot amic, però espero que no tiri endavant.
En lo personal podemos ser amigos.
No, sí. Home, només faltaria. Jo sempre ho he defensat, això, eh?
Claro.
Jo puc tenir unes idees polítiques... molt diferents d'una persona, però seri molt amic amb aquesta persona.
I
en tinc més d'una,
sí,
així,
home,
eh? Tinc més
d'una. Em sembla que és un bon company de tertúlia.
Sí, i tant.
Sí, home, i tant.
Home, perquè si tots estiguin d'acord, no tindria gràcia.
Sí, però s'avorriria, no?
No, és igual, dies enrere, quan el Barcelona va pallissar al Madrid.
¿Cuándo fue eso? ¿Cuándo pasaba?
Fa tres dies d'això, eh?
Sí, el dia que tu no hi eres.
Sí. A Josep
Maria... Van prendre el poder, ells sí. Dos.
A Josep Maria i jo, esclar, només deia, parlàvem del Barcelona. Clar, i feia la vara de dir, escolta, estaria bé que aquí n'hi hagués algun del Madrid, perquè hi hagi una mica de diàleg.
Soy del Madrid, pero es que el fútbol tampoco... No soy demasiado apasionado del fútbol.
Ja ho ha dit, que eres un bon company de tertúlia.
Exacto. Pero bueno, me parece que vas líder en la Liga, ¿no? En Madrid.
Això no vol dir res, eh?
Encara queda molta lliga.
Queda més de mitja lliga.
7 puntos de ventaja. I això que, érem nosaltres que anàvem davant, eh? Bueno, però no es dormimos.
S'ha de ser regular la lliga, no?
No, jo el problema és que no soy muy forofo del futbol, la verdad. Me gusta verlo, pero no...
Jo, a mi no em dono vergonya dir-ho, però sí que m'agrada molt el futbol. I l'altre dia ho comentava, vull dir, com comences a tenir una certa edat, que hi hagi alguna cosa que et fa il·lusió és important, i si et fa il·lusió esperar el dimarts o el dimecres que jugui el Barça a la Copa d'Europa, doncs mira, és una motivació, no?
Te voy a contar una cosa personal. Yo me digo mucho con mi padre, porque mi padre dice siempre, a mí no me gusta el fútbol, pero no se pierde ningún partido.
Sí, exacto. No m'agrada, pero els miro tots, ¿no?
A lo mejor le estoy llamando y digo, ¿qué estás viendo? No, estoy viendo el Huesca contra no sé quién. Para no gustarte el fútbol.
El Madrid está preocupado porque Jesús Gil Manzano sembla que s'ha lesionat i perdrà un jugador important pel pròxim partit.
Qui és el lesionat?
L'Olmo.
Jesús Gil Manzano, del Madrid. És del Col·legi d'Àrbitres.
L'Olmo també.
És una peça important pel Madrid, aquest. Eh?
És que ara quan has dit el cognom, dic, no em sona jugador del Madrid. Però
sí, que és jugador del Madrid. Sí, home, i tant.
Juga amb els 11 jugadors.
Gil Manzano.
Després juga amb el Col·legi d'Àrbitres, amb la Moncloa, amb el Partit Popular, amb Vox. És que ho juga amb tots. Tots són del Madrid.
Claro. Ja, jo és que com que no estic gaire posada al futbol, quan ho has dit, dic no em sona a que sigui un jugador dels que porta pantalons curts i toca la pilota, per especificar.
Sí que porta pantalons curts, el que passa que la pilota no la toca, toca el pito aquest.
Aquí està, i per això he especificat la pilota. I dic, a mi no em sona aquest nom em sona, però no em sona que sigui un jugador. Vull dir, no estic tan mal informada, eh? I després... Dic, bueno, potser com que tu no en saps gaire, dic, potser sí que té raó, Antonio, potser sí que és un jugador. Vull dir, que m'has enganxat, aquí.
Bueno, no és l'única, Jo quan l'he oído, dic, me ha costat un poc cogerlo, o sea que... Perquè
jo no he agafat fins que no ho ha dit.
Mercè, com a bona presentadora de la tertúlia, estàs informada una mica de tot.
Jo recordo un altre Jesús Gil, però... Sí.
A ver qui l'olvida.
Aquest era una mica...
Era inoblidable.
Era una mica tarambana,
I això que jo era molt jovenet, quan ell estava en política, però bueno. Ui, ja està buscant informació, Antoni, pel tema. Ja vol entrar a l'ordre del dia.
De totes formes, moltes coses de les que hacía Jesús Gil en su momento, que se le reían las gracias,
sí.
Hacerlas hoy en día, cuidado, O sea, algunas imágenes de Jesús Gil en la piscina o en el jacuzzi y demás, pues...
Home, eren fotos que no... que amb una persona amb el seu càrrec no es havia d'haver fet mai.
No correspondien, no?
Claro. ¿Cuál era el presidente del Rayo que se vestía de Superman?
Sí. Sí.
Déu-n'hi-do. Anem en matèria. No sé per on voleu començar. Mira, comencem per entrar, que ja que el tenim aquí. Presa de possessió com a nou president avui. No sé, ens esperen 4 anys complicats o no? Com ho veieu? Perquè, clar, hi ha qui augura, no?, que a nivell econòmic el tema de les exportacions es complicarà...
Hi ha molta gent, moltíssima gent, que li fa una por terrible amb Trump, vull dir, i jo penso que, no sé, jo penso que hi ha moltes de les coses que diu en Trump que, no sé, que si ho digués el president del meu govern estaria orgullós que ho digués. M'explico. O sigui, per exemple, en Trump defensa que la despesa per defensa dels països, si ells hi dediquen quasi un 4%, Espanya n'hi dedica un 2%, que no és just, perquè després, vull dir, resulta que ells no tenen seguretat social, s'han de pagar la seguretat social, però en canvi es gasten un 4% del seu IPC en defensa, no? Llavors, si hi ha una guerra i Europa té problemes, demanem als Estats Units que ens vingui a ajudar. Bueno, ella està dient, no, jo et vindré a ajudar, però tu gasta en defensa el mateix que gasto jo. Llavors, això per mi és un raonament totalment normal. Vull dir, hi ha altres coses que, bueno, seria llarg de treure'ls de totes, que tot i que hi ha molta gent que avui entra, jo penso que hi ha coses que bueno, molts països voldrien tenir una persona que defensés el seu país com aquest defensa Estats Units, És la meva opinió.
Bueno, escolta, no hi estic pas d'acord.
Vinga, va, doni, posi culladada.
D'això es tracta.
Amb el que respecte que dius tu que de l'aspecte armamentista, el gran negoci dels Estats Units és la fàbrica d'armament. I la quantitat de guerres que hi ha al món al llarg de sempre sempre s'hi han fotut els americans.
Sí, sí.
Home, perquè necessiten vendre armes.
Perquè necessiten vendre armes, evidentment que sí, no? I llavors, per una altra banda, jo crec que és una molt mala notícia que un personatge així sigui president de la nació més poderosa del món. Una persona que ha estat jutjat penalment i condemnat. Una persona que, fixeu-s'hi, s'ha envoltat de gent no milionària, multimilionària.
Els més rics del món.
Què vol dir això?
Que els beneficiarà.
Què vol dir això? Que aquests iran a buscar calés. I van a guanyar calés descaradament i afavorir a la gent de la seva corda. En base de què? Dels pobres que no poden arribar a portar un plat de taula. O sigui, la redistribució de la riquesa, que és l'origen de tot, que és el que s'hauria de fer, amb aquest president, oblidant-se'n, totalment.
Jo penso que, no sé, ho entenc malament, que també ha dit que tots aquests amics seus que els hi apretarà la butxaca, perquè qui més té, més té que pagar. Vull dir, també ho ha dit ell, això. Vull dir, no sé.
Jo, la llegada de Trump al poder, no ahora, ya la primera vez que subió, me costó muchas discusiones con mucha gente porque yo la veo con preocupación. Y porque hay movimientos detrás de Trump. Primero me preocupa cómo una persona con este perfil consigue controlar absolutamente el partido republicano, con una gran tradición en Estados Unidos, y cómo ha conseguido conseguir el control y con todo lo que tiene, con todo lo que comentabas ahora, el recorrido penal que ha tenido, ha conseguido conseguir el control absoluto y con poca contestación interna. Y la que ha tenido la ha conseguido que haya enseguida. Y me preocupa básicamente porque detrás de esta persona, uno de esos asesores de cabecera hace unos años atrás, era Bannon. Y Bannon, su propuesta era muy clara. Y es algo que se está viendo en una manifestación ahora. Él se sentía orgulloso de ser nacionalista y populista. Y lo que quería era crear un movimiento mundial de nacionalismo y populismo. Y tejió muchos lazos en Europa para que esos movimientos despegaran. Y en Europa estamos viendo despegar esos movimientos.
Meloni.
Ya habíamos unos movimientos de fondos nacionalistas y populistas y los estamos viendo despegar y eso es una propuesta preocupante. Y no creo que vayamos hacia una economía más abierta precisamente, sino hacia una economía más cerrada, donde encontrar diferentes tipos de aranceles y trabas al comercio europeo las vamos a encontrar.
También proteccionismo, ¿no?
Proteccionismo, básicamente. Y después declaraciones que yo no... Que a mí me gustaría podérmelas tomar en broma, pues cuando habla sobre Groenlandia, sobre el canal de Panamá o sobre otras cuestiones internacionales que habla. Pero claro, tomarme la broma, las declaraciones de alguien que va a tomar la presidencia de Estados Unidos...
No es casualidad, ¿eh?
Claro, o sea, no es casualidad. Y justamente al cabo de 2 días o el mismo día de las declaraciones aparece su hijo en Groenlandia... Sí. Allí, con el avión de Trump y vamos, casualidad no es, y sí que me parece preocupante, y sobre todo este segundo mandato.
Moltes d'aquestes coses són muntatges. El que acabes de dir del seu fill a Groenlàndia, després s'ha sabut que tots aquells que li feien el
corro... Sí, el de la gorra.
Eren gent pagada, gent que passava gana i que es van apuntar al convit per fer número. Vull dir que a vegades, no sé...
Però clar, la manipulació fa molt de mal, perquè hi ha qui se la creu, aquesta manipulació, la informació, no busca això que dius tu,
però
no?
Però és que això cada vegada ha anat a més,
Sí, i a més, una de les coses que, bueno, que jo he llegit també, que podria tancar TikTok als Estats Units.
Bueno,
això, el control de les xarxes socials...
Ha dit que donarà 3 mesos de treva i que TikTok ara ja no volen que sigui totalment americana, que és xinesa, sinó que sigui un 50% americà i un 50% xinès. Vull dir que aquí segurament algú comprarà el 50% de TikTok als Estats Units. Sobre Groenlàndia, clar, ja fa molts anys que a Groenlàndia demanen la independència de Dinamarca. Clar, si tu un país que demana la independència... En Trump, que geopolíticament és un espai molt gran, Groenlàndia, i té molts recursos, amb el desgel hi ha molt de tros del país que està perdent gel i, per tant, hi ha possibilitat de treure minerals i hi ha una explotació important. A veure, només has d'anar allà i dir-los a aquells, demaneu la independència que els americans us ajudarem.
I us haremos ricos.
Clar.
No? Sí. Us haremos ricos.
I després ja veurem què passa, perquè, clar...
Jo sóc groerlandès, es diu així, groerlandès. Jo soc groenlandès i des de l'agú jo prefereixo que em mani als Estats Units que no que em mani a Dinamarca. Penso
sí?
que
traure... per què?
Sí, perquè trauré més recursos, perquè hi ha més possibilitats. Dinamarca és un país com Catalunya, de 7 milions i mig d'habitants. Estats Units és el monstre número 1 del món. Jo sempre prefereixo que estar al costat del poderós, no? Vull dir, per intentar treure més...
Però cuidado, aquest t'anul·larà completament, eh?
Clar, clar.
Aquest, bueno, és que saps quants hi viuen? Hi viuen 58.000 persones
igual,
a Groenlàndia. Són quatre gats pobrets, amb una extensió que és quatre vegades Europa. Vull
sí, el que passa és que ahí estàs entrando en un problema que és la soberania de los países.
Sí,
claro.
Entonces,
a partir de que vulneras eso, pues también estás legitimando entonces lo que está haciendo Rusia con...
Sí, con
Ucraina. Per descomptat.
Entonces, ahí hay toda una serie de cuestiones. Y lo mismo, por ejemplo, que las declaraciones sobre el canal de Panamá, que dice que está sobre control chino. Eso es muy cuestionable, que esté realmente sobre control chino, sí. todo el tránsito que China controla, porque China sí. también es un gran país poderoso que tiene sus decisiones estratégicas, pero
Héctor,
que controle que tanto estás... el canal no es cierto.
Vale, pero de lo que estás diciendo tú, Héctor, yo estoy convençudíssim que en Putin ha invadit Ucrania en guerra, y si Estados Unidos arriba alguna vegada a hacer alguna cosa en Groenlàndia o amb el
canal de Panamà,
no ho farà amb guerra, ho farà amb negociacions.
Sí, bueno, l'harà la guerra per altres medios.
Vale.
Sí. Sí. No serà armamentística, no la guerra, diguéssim.
Claro,
sí.
Habrá, habrá
serà
tipus
més aviat una guerra
econòmica. Hi haurà coaccions, sí, sí. Hi haurà pressions... Sí, sí.
Bueno, i guerra econòmica, no? que també, sí, sí. I qui la paguen també acaben de ser els ciutadans.
Lo que me preocupa és que alguien que es presidente de Estados Unidos empieza a hacer este tipo de declaraciones que al final son populismo puro y sobre todo de cara a su público interno también. Y dices, eres el presidente de Estados Unidos, del país posiblemente uno de los países más poderosos del mundo. Tus declaraciones tienen una repercusión mundial en todos los aspectos. Entonces un tipo como Trump, pues a mí me parece preocupante.
Ya tú esperas todo. Mira, ahora fa 4 años va a fotre... l'embestida per saltar en els seus afins a saltar al Parlament d'Estats Units.
Això també va ser molt fort. Sí.
Tu creus que una persona que hagi fet això pot ser president d'aquest poble?
Sí,
jo no.
Com s'explica això?
Però també t'he dit una
clar,
cosa.
Però ha sigut elegit democràticament, suposadament. No?
No, però automàticament ja sí, però ja l'haurien de desqualificar aquesta persona.
La democràcia no té legítima para
todos. I opcions, yeah. No, opcions res.
Ser elegido no té legítima para todos, sinó precisament per respectar les lleis.
El
que tienes que respetar les lleis. També te digo que respecto a eso, yo también lo encontré en el Parlament de Catalunya. Diputados, en su momento, calentaban al asalto al Parlament. Yo me he encontrado en el Parlament de Catalunya un montón de gente fuera, y diputados dentro diciendo, si entran, pues tampoco va tan mal. O sea, que estamos en situaciones, evidentemente, no es lo mismo la dimensión de Estados Unidos que la dimensión que tenemos aquí en Cataluña, pero me lo he encontrado, ¿eh? Y a mí el problema es, y eso por ejemplo lo podemos ver a veces también en España, por ejemplo, con el presidente de Sánchez.
Tú ya has fotut la falca, ¿eh?
Sí, no, pero también lo podemos encontrar. Pero porque son movimientos que se dan en todos los sitios. O sea, seguramente podríamos encontrar más réplicas en otros sitios. Lo que no podemos hacer es legitimar las propias instituciones porque nos venga bien en un determinado momento. Trump, cuando perdió las elecciones, lo que primero que hizo es señalar el propio sistema democrático. Es decir, bueno, a lo mejor han hecho trampas. Oye,
claro.
Si tú pierdes, pierdes. Y lo que no puedes decir es, como yo he perdido, pues es que a lo mejor se están haciendo trampas o a lo mejor es que estas elecciones no han sido tan democráticas como deberían ser. Porque lo que pones es, oye, el país que tú has estado gobernando, lo que estás diciendo es que a lo mejor tu sistema democrático falla y el sistema de votación no cumple todos los requisitos. Vox también lo ha hecho aquí en España a veces. Cuando ha perdido las elecciones, rápidamente, es que el recuento de votos, porque, oye, errores se pueden dar en todos los colegios, porque puede haber muchos...
Pero está muy controlado.
Pero otra cosa es que el sistema pueda ser boicoteado sistemáticamente.
Abans, poc es qüestionava els resultats d'unes eleccions.
És que és com ho deberien
fer. No es qüestionaven, perquè hi ha unes persones que tenen tots els partits, que se'n diuen interventors, i aquests ho controlen. I sempre havia anat
bé. Apoderats i...
De totes formes, ara tothom que tenim molta por en Trump, que ens posarà els arancels segur, que per vendre, no sé, pernil als Estats Units pues serà difícil i els pobres fabricants de pernil...
El pernil no crec que
s'accentia. Diu pernil, diu una altra cosa, no? Però el que sí és cert, a veure, sí que va promocionar o impulsar l'assalt al Capitol, però els 4 anys que vam anar no va fer grans bestieses. O sigui, ja tenim un exemple. No és que,
també és veritat,
no és que vingui un tio nou, ja el coneixem, però no va fer grans bestieses.
Però també és veritat
és
que...
És una situació diferent.
Sí, exacte, perquè a l'anterior mandat el Senat no era del seu color i ara sí.
Tindrà més poder.
Tindrà més poder en aquest mandat.
I més ego.
Clar, jo...
Després de les experiències que ha fet, se n'ha sortit de tot. Sí, sí. Qui el para, en aquest home?
Sí.
I a més té unes causes judicials pendents que... Qui sap què passarà amb
elles. Incluso Musk, que yo creo que a veces también hace declaraciones muy fuera de lugar.
Sí.
En su momento, cuando estaba en la línea del presidente, también salió diciendo que él quería gente que trabajara 16 horas al día y que cualquier persona que no quisiera trabajar 16 horas al día no le interesaba. Dices tú, bueno, pues...
Mitja jornada, 12 hores, ¿no? Volia.
Sí, bueno, lo que decía era que solo le interesaban personas a su lado que quisieran trabajar 16 horas al día.
La bestia,
claro, claro, dices 16 horas al día, bueno, pues tu proyecto de vida no será solamente trabajar, porque si son 16 horas al día, además...
No puedes hacer más, evidentemente.
Aparte que toda la legislación laboral, pues ya...
Sí, sí. No, i a mi també el que, bueno, o el que jo me'n pregunto si podria fer una mica com ha fet Putin a Rússia, no? Perpetuar-se en el poder mitjançant el canvi de les lleis. Tu deies, no, et deus a les lleis, però les lleis al cap i a la fi les fan els partits, el qual tu formes part. No podria passar que ell es fes una llei perquè ell pogués seguir
perpetuar-se per poder, no pot ser. Per edat, perquè jo veig físicament, bueno, jo veig físicament que en Trump està molt més bé que en Biden, no? Vull dir,
tampoc és gaire
la diferència d'edat no és gaire gran,
no.
però quan totes les persones, quan arribem, i m'hi poso jo, en aquestes edats, arriba un moment que fan un baixón bestial. I llavors aquest senyor, no tenim que tenir por que faci gaires més legislatures perquè no té edat per poder-ho fer. Sí,
sí, sí, però no. I no et dic que... No, però...
Que llegui la muerte, no? No, però
que no et digui que canvi la llei, no sé, per posar-hi en sí, Elon Musk, per exemple,
Seria...
L'Elon Musk no pot perquè no té nacionalitat, però és igual.
Estaríem a la línia d'aquestes repúbliques bananeres de Sud-amèrica, eh?
Sí.
I
sí,
Estats
sí.
Units és una altra cosa. Sí.
Ja, ja.
No creo que en Estados Unidos sea tan fácil, o sea, lo veo ahí complicado porque
tenen més vigilat.
Però los grandes golpes d'estat en modernos no han sido a través de guerras, han sido a través de
que ha fet en Maduro, ara últimament.
Igualment.
No pas ensenyar-les els escrutini dels vots.
Exacto. Bueno, llego al poder y a partir de ahí voy rebajando todos los requisitos legales que exige mi democracia y al final pues me termino perpetuando porque a lo mejor tenía una limitación de mandatos de 8, que algunos países que lo tienen, limitación de mandatos.
Quito
esa barrera, quito los controles sobre el poder judicial, quito los controles sobre las elecciones, quito los controles sobre no sé qué y al final pues me quedo
de ahí. De fet, als Estats Units, en principi Donald Trump no es podria tornar a presentar quan acabi aquest mandat, perquè té una limitació de mandats de 2 mandats i ja n'ha fet un. En principi no es podria tornar a presentar.
És alternatiu això o és correlatiu?
No ho sé.
Això sí que no ho sé. Si
crec
són dos mandats seguits,
es pot tornar a presentar
perquè no han sigut seguit.
Es pot tornar a presentar un segon.
No és seguit
després
i per tant ell podria optar a la presidència d'aquí 4 anys.
No ho sabia, això.
El que no pot ser és que faci 8 anys i tornar-se a presentar, ja no.
Mm-hmm. Yeah.
Vale, haurien d'haver sigut 2 mandats seguits. O sigui, hi ha limitació de mandats, però sempre i quan siguin seguits. Això no n'estava segura jo, d'això.
Sí, que és cierto també el que comentabas, que el mandato anterior parecía mucho peor al principio de lo que iba a ser y que tampoco fue un mandato. Lo que pasa es que yo lo veo ahora mucho más envalentonado, eso sí que me da.
Está más envalentonado, sí. Però, fins a cert punt, que aquesta persona tingui valentia, o sigui, tornem-hi, amb en Biden, jo li dic en Biden, l'anterior.
Sí. Joe Biden,
El veig incapaç d'anar parlant amb en Putin de tu a tu, i aquest el veig incapaç de fotre's davant d'en Putin, posar-li la mà a l'esquena i dir, escolta, que això no pot ser, i, saps?
Bueno, no sé si li dirà, això no pot ser, o ja t'ajudaré,
Té més poder... No, a veure, que diuen que hi ha una certa amistat entre els dos, sí, però que si tota la tot aquest temps Estats Units ha estat ajudant a Ucrània, no vindrà un i es posarà a l'enrevés. Això és impossible.
No ho sé.
Mira, hi ha una cosa que ho demostra ben bé el poder d'aquestes grans potències. Per què us penseu que hi ha hagut l'alto el foc ara a Gaza?
Pel canvi de govern als Estats Units?
Bueno, o per unes medalles que es penja en Biden.
Estava en disputa, no? Les medalles.
Sí,
sí, que aquí, medalla.
Sí, perquè ha sigut en el temps de descompte aquí, sí. Això.
No deixa de pensar, coi, a punt de canviar el màxim mandatari de la primera nació del món i de la nació que està involucrada amb Israel, que ara resulta s'hagi parat això. Quan Israel sempre havia dit que no pararia fins que no eliminés del tot Hamas.
Sí, ho havia dit, és veritat, això, ho havia dit sempre.
I aquests de Hamas gallegen, encara, ara. Com que si fos com una victòria, això.
Sí, sembla estrany que hi hagi gent que sigui... burros n'hi ha per tot arreu. Però vull dir, això de gallejar que has dit tu, és ser burro, això. Si els hi han destruït tota la nació...
Sí, sí.
I ara que hi ha gent, de què han de callar? Val més que facin bondat, tu. Vull dir que...
Però el que sí que és trist és tots els anys de conflicte que...
I els morts que hi ha hagut.
Que hi ha hagut, i els morts que hi ha hagut...
Criatures, quantitat de criatures.
Costats, i que no es pugui repartir el territori, vull dir, i poder viure en pau. A més a més, hi ha relacions compartides...
Sí.
I refer aquest país serà complicadíssim, perquè viuen un grapat de gent amb un tros, amb pocs metres quadrats, està tot destruït, vull dir, serà complicadíssim. O sigui, que en vés de sortir amb gallardia, que dius tu, el que hauríem de començar a pensar és com
en reconstrucció.
Com reconstruir-ho.
Sí, però estan molt acostumats a que els països del Golf els ajuden molt amb diners.
Sí, sí, està.
I Egipte, que té una misèria terrible al seu país, l'ajudarà. O sigui que refer Gaza ho refaran. I, tot i que hem de lamentar els 50.000 morts que hi ha hagut, tant per part dels gazatís com per part dels israelians, també hi ha hagut 80 o 90 soldats israelians que han mort,
Sí, sí.
A part de tot això, tindran feina, perquè els hi han deixat tot destrossat. No. Per tant, ara tindran, durant uns anys,
sí,
el conflicte s'acabarà.
Vols dir que hi haurà activitat, i que per tant no hi haurà
que,
temps per fer...
Que algú t'ho expliques, que si reben capital estranger per ajudar-los, llavors els habitants d'allà tindran feina que fins ara no en tenien, per reconstruir. Sí,
i això són 20 anys de tranquil·litat.
Sí, sí.
Per
sí.
què? Perquè tindran feina a fer-ho. Ara, una vegada ho tinguin reconstruït tot, una vegada tot estigui fet, ja no es pugui construir més, i la població vagi en augment, es recuperin aquests 50 o més, clar, estem parlant de que tu, amb un tros com l'Alt Empordà, encara menys que l'Alt Empordà, tens 2 o 3 milions de persones.
Horrorós, sí, 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 sí.
No, i a més, tantes persones en poc espai generen conflictes, també, no?
Sí, sí, sí.
I convivència, no és que no ha de ser
bueno,
fàcil,
que,
no?
Que de tota forma, veremos a ver cómo termina esto. O sea,
sí.
Que de momento esto yo lo veo un acuerdo
un
bastante...
Un impasse.
Sí, bastante frágil. O sea, que en cualquier momento...
La paraula alto la poso entre cometes.
Sí. O sea, esto yo lo veo que en cualquier momento, y ahora esta mañana se vienen algunas declaraciones, incluso...
Que
era como, bueno...
Sí,
sí entre
que,
cometes, no?
Exacto, hay una pequeña esperanza, pero es eso. O sea,
que molts diuen que quan tornin els rehens i no hi hagi més rehens, bueno... Pues, els deixaran, els passaran per la pedra, eh?
De totes formes, a mi tampoc me gustaría quitar el foco sobre Hamas, eh? Que Hamas,
és un grup terrorista.
Claro, es un grupo terrorista y el objetivo de Hamas declarado desde sus inicios es la destrucción del Estado de Israel
sí.
de los judíos, eh? O sea, que no nos olvidemos que aquí a veces también decimos Israel.
Sí, sí.
Però que
tot el món està con Netanyahu, però ens n'hem de recordar que la massacre que van fer en aquella celebració de música que va haver va ser bestial. Encara fa poc vaig veure unes imatges, entraven a dintre amb metralladores, s'ho carregaven a tothom, fins als animals de companyia.
Això sí. Seria una guerra civil, no? Perquè és dintre el mateix país, no? Bueno, és que aquí hi ha un conflicte...
No sé si...
Hi ha un conflicte... El problema és que volen, tots dos volen el país. No? I no el volen compartir. Aquí està el problema, no? Perquè els israelians és la seva terra promesa i hem patit molt, i això és veritat, i ells volen el seu territori.
Bueno,
i no volen compartir-lo amb els palestins, perquè a més a més tenen una altra religió.
Y el problema de Israel es que toda la gente que les rodea, o sea, todos los países que les rodean, pues tampoco los quieren no los quieren a ellos, o sea, no es que digas, es que tienen amigos alrededor. Bueno, es que alrededor tampoco tienen muchos aliados.
Clar.
Más bien lo que tienen hostilidad absoluta.
Exacte, perquè també són de la mateixa religió que els palestins. Bueno, seria una qüestió religiosa, això, també, no?
Ara, si es vol expandir Israel, ara, amb la caiguda de Síria, la solució que té és expandir-se cap a aquell costat que ho té més fàcil. No sé si m'explico.
Ja, però...
ja ho ha fet, perquè s'ha quedat terrenys fins a 25 quilòmetres de la capital de Damasco.
Sí, sí, sí.
Vull dir, ara, ahir mateix sortia que el govern actual de Síria va enviar un comboi per recuperar aquests terrenys, un comboi de 2 tancs i 10 o 12 vehicles més, i els israelians el van esborrar del mapa en 10 segons. Vull dir que la franja de los altos del Golan, que es coneix, ara és molt més àmplia que s'ho han quedat els israelians. Vull dir que expandir-se s'han expandit.
I ara que hi hem parlat de gent poderosa i les coses que fa, ha sortit Síria, bueno, l'he tret jo, no me'n recordo del president destituït, ara han sortit les massacres que va arribar a fer aquell home. Era un sanguinari, era un assassí aquell home. Era algú pitjor que en Putin, horrorós.
El problema d'Orient Mitjà és tot el polvorí que és i també el tema dels recursos, no? Perquè hi ha molts recursos naturals en allà i és normal que hi hagi conflicte, no? Perquè hi ha qui
sempre que ha esclatat una guerra a Orient Mitjà, Israel s'han anat accionant terreny. Sempre.
Veurem a veure què acaba passant amb aquest alto el foc. Fem una cosa, fem una pausa per la publicitat i de seguida tornem. Va, vinga, fins ara mateix.
Ràdio Vilafant. Ràdio Vilafant. Yeah, yeah, yeah. La teva ràdio. 107.3 FM. I tu, utilitzes les darreres tecnologies per millorar la salut visual dels teus fills de forma divertida i efectiva?
Vine a OptiPunt Doctor Zaven, l'excel·lència en una assistència personalitzada de la salut visual i la importància en el rendiment escolar té un paper crucial en l'exercici acadèmic dels estudiants.
Amb el nou tractament Wibi Vision d'OptiPunt, reduiràs temps i després en teràpia.
Demana hora a OptiPunt Doctor Zaven a la plaça de l'Escorxador de Figueres o al 972-506-386.
Detectar i tractar temps és clau.
Vilafant contra el càncer està d'aniversari.
Diumenge 9 de febrer a partir de les 10 del matí, 10a edició de Vilafant en marxa contra el càncer.
Inscripcions online a curses.cat i presencials amb entrega de dorsals al Centre Cívic Les Mèlies del Camp dels Enginyers.
Aquest any, amb la samarreta commemorativa i el dorsal, hi podreu posar el nom de Per qui corres.
També hi haurà zumba, batucada, xocolatada per a tothom i actuació de Frederic Estran d'Eufòria.
I tu, per qui corres?
Atenció, pares i mares! Busqueu una activitat divertida i emocionant per als vostres fills? Sorprendre'ls celebrant un aniversari o qualsevol esdeveniment?
Us presentem el nou parc infantil Carpa Màgica a Vila-sacra. Un món màgic per a nens i nenes de totes les edats. Llits elàstics, inflables, tren infantil, piscina amb canoa...
Perquè s'ho passin d'allò més bé i no es cansin d'explorar i jugar mentre vosaltres podeu descansar i gaudir del servei de bar.
Amb totes les mesures de seguretat, obriu la imaginació dels vostres fills i veniu a la Carpa Màgica de Vila-sacra.
El carrer Castelló 43. Per a més informació i reserves, 631 72 96 65.
Toca donar sang, toca rebre vida. Donació voluntària de sang a les Forques de Vilafant. El dimecres 22 de gener, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Recordeu, vine a donar sang al Centre Cívic de les Forques. El dimecres 22 de gener, de 5 de la tarda a 9 del vespre. Us hi esperem.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández. Sempre la professionalitat al seu servei.
Som-hi, ens hi tornem a posar aquí a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai doncs, que ens patrocina Gestoria Fernández, especialistes en homologacions de vehicles de transports nacionals i internacionals. Està, jo crec que hem donat el clau, que la redistribució de la riquesa és el que la clau de tots els conflictes que estàvem parlant.
Això hauria d'entendre, tothom, eh?
Sí, però precisament, encara em sembla que és ahir o avui, avui al matí, no, ahir vaig sentir la notícia que cada mes que passa hi ha 1.000 multimilionaris més. O sigui, això, el tema va creixent.
Ostres,
I,
a veure quan no toca.
Exacte, sí. Això vol dir que podríem ser multimilionaris algun dia?
I va sortir, perquè és el signe extern de luxe.
Riu, l'Hèctor riu.
El signe extern de luxe més important, va sortir aquests iots, que cada vegada són iots més grossos, que valen fortunes, cada vegada n'hi ha més, tu. És impressionant, eh? La riquesa, en vez de distribuir-la cada vegada més bé, la distribuïm cada vegada més malament, eh?
Però, clar, pel que dius, cada cop hi ha més rics.
Sí, sí, sí. I llavors, mira, que hi hagi ric, m'assembla bé.
I cada cop,
llavors,
cada cop hi ha més pobres. Ric, i cada vegada, no, cada vegada el pobre és més pobre.
És molt trist, això. Perquè que hi hagi més rics, mira, però d'aquests rics traguem-los tot el que es pugui perquè el pobre sigui menys,
cotitzar,
menys pobre.
Aquests rics a l'hora de cotitzar, proporcionalment, no cotitzen pas com tu o com jo,
No, perquè no. Tenen cotitzen societats
menys,
i societats fora d'Espanya i ja està.
I creieu que estem davant de la mort de la classe mitjana o no?
Si continuem aquest camí, sí.
Sí.
Bueno, al final és la gran classe que aguanta el Estado i és la classe que lamentablement més apreta sempre.
Són els que paguen sempre.
Sí, són els que paguen, bueno, o són els autònoms, o aquí sempre se habla quan se habla d'empreses i dices, bueno, és que la empresa en Espanya al final són pimes i autònoms, la gran majoria, no són empreses. No tenemos muchísimas empresas de 300, 400, 500 trabajadores. Más bien son pequeñas, de 5, 10, 15 trabajadores, 20, 25, o autónomos. Y después la clase media, pues son las personas que tienen una nómina. También te digo que la clase media en España es muy amplia, desde el mileurista hasta el que gana 2.500, 3.000 euros al mes.
Jo us posaré un exemple, sempre poso exemple. A Figueres, jo soc nascut de Figueres, quan jo era jovenet hi havia una vintena de famílies molt conegudes, no? Aquestes famílies han tingut fills, i tots aquests fills ja no tenen l'estatus social que tenien els seus pares. Han baixat molt, i amb això però és extrapolable a tot el món. No sé si...
No em serveix això. Mm. Bueno. No, perquè veníem d'una dictadura. Mm. Quan tu eres jove i quan jo era jove, sortíem d'una dictadura.
Sí.
Hi havia una gent completament diferenciada de la resta. Eh? Hi havia els guanyadors, els que van guanyar la guerra i els que van guanyar la guerra.
Però, Toni,
d'això que estic explicant, en el cap tinc quantitat de persones que tenien comerços a Figueres, i aquestes persones, i no diré cap nom, els tinc al cap, però tenien una casa a la platja, una casa a la muntanya i un bon pis a Figueres. I eren comerciants de Figueres. Aquestes persones, tots, a treballs viuen en aquests moments. Però per què? Perquè les multinacionals ho han menjat tot. Vull dir, una empresa de confecció, petita empresa de confecció, que n'hi havia diverses a Figueres, que et feia el traje mida i coses d'aquestes, tot ha desaparegut. Llavors,
també perquè els hàbits de consum han canviat. I aquell comerç que tenien o no s'han sapigut reciclar a nivell comercial o han hagut de tancar perquè aquella activitat que feien...
Mercè, jo quasi per experiència te diré que és impossible lluitar contra el multinacional. És impossible. O t'ho neixes, que llavors et converteixes...
Pare de la franquícia.
Una franquícia, o ets mort. És així, eh? I és per això que la classe...
Amb el tema dels hàbits de consum
i és per això que la classe mitja està caient en picat. És per això.
La tendència va per aquí.
Sí, sí.
Cada vegada o ets gran, o ets molt gran,
sí, sí.
O t'especialitzes d'una manera molt concreta en un determinat producte, o no tens res a fer-hi.
Mireu el reflexe amb la pagesia. Abans, aquest reflexe que tu has explicat del comerç de Figueres o de comarca, diguéssim, és el mateix que la pagesia. Abans tenien masos i cada mas tenia un petit ramat i unes terres i anaven visquent i venien al mercat a vendre i tot això. Què passa? Ara, perquè el pagès visqui,
sí.
O has de tenir una gran explotació, vol dir una granja de pollastres, una granja de vedells, una granja de porcs, molts de terrenos que... Bé, o ets molt gran amb aquests grans tractors que a vegades o no te'n surts. Sí.
Però això tenies... els pagesos ho han solucionat una mica. Em sembla que una vegada ho vaig explicar perquè ho veig cada dia passant per davant de casa meu, que visco que la sortida de Avinyonet. Cada dia passen tractors amb cubes més grossos, immensos. I què són això? No són pròpies, són pas propietaris d'un traçat petit, són gent que s'ha posat en contacte amb 45 propietaris i els hi fan la feina de tots 45. Llavors resulta que és quasi un pagès gros. No? Vull dir...
Clar, perquè les cooperatives... No?
Perquè els pagesos petits han anat plegant.
Sí.
Clar.
O no hi ha hagut continuïtat dintre l'explotació familiar.
Un pagès petit.
I llavors ho ha absorbit un pagès d'aquests que té molta terra.
Con la tierra que antes podía sobrevivir una familia, ahora es imposible.
Sí.
Yo, por ejemplo, por tradición familiar, nosotros teníamos 2 hectáreas y pico en Aragón. Pues yo sé que mis abuelos
vivían,
y los padres de mis abuelos vivían de esa tierra.
Ahora imposible.
Ahora, con esas 2 hectáreas... ¿Qué quieres hacer? No te puedes sacar ni 300 euros al año. Eso se lo das a alguien que te lo lleve y ya está. Y entonces a nosotros...
A Ucrania, precisament a Ucrania o als Estats Units, hi ha extensions que no els arribes a veure amb la vista, amb maquinàries immenses, que emplenen barcos. I això està clar.
Te digo es eso. Yo sé que los padres de mis abuelos vivían de eso. Mi abuelo también, eso, con algo más, vivían.
Però això per què ho hem permès també, no? A nivell econòmic.
No es tracta... Jo penso, Mercè, que no es tracta...
Com vols dir permès a nivell econòmic?
A nivell de consum?
Sí.
O sigui, que hem sigut nosaltres que hem caigut a la nostra mateixa trampa, no? O sigui, que ens ho han posat, o sigui, algú li ha interessat, no? Però nosaltres hem seguit aquest...
Per inèrcia, o esclar...
Per inèrcia en el sentit de consum.
No pots quedar-te enrere.
Sí, però no és algo planificado, al final... esas decisiones individuales de cada uno se van sumando y entonces al final... pues se va creando el sistema actual, pero no es porque haya una planificación de alguien que diga, no, vamos a hacerlos ir a todos por aquí, sino que hay una el trabajo se va diferenciando, hay una serie de especializaciones y van cambiando los hábitos, pero no porque digan, no, es que hay unas mentes, yo no creo en esas mentes pensantes,
¿no?
ni en las grandes conspiraciones mundiales, no, porque eso haría falta alinear a mucha gente y que no se sepa, es imposible. O sea, No puede haber ese tipo de grandes secretos que no sepa. Por un sitio u otro se escapan. Y yo creo que al final el resultado es ese. Pues es, al final, pues yo cuando, ¿dónde voy a comprar? Pues donde lo encuentro más fácil, porque si tengo que ir a trabajar, mi mujer tiene que ir a trabajar, tenemos que llevar a la niña al colegio, no sé qué, no sé cuánto, ¿dónde voy a comprar? Pues posiblemente una gran superficie que lo encuentro todo y en una hora y media puedo resolverlo.
I pots aparcar allà mateix.
Antes que passava.
Tenies
més temps.
I ràpid. Tots els productes estan marcats, hi ha una caixera. Jo sé que alguna vegada vaig a comprar alguna cosa amb uns grats supermercat, tu, i trago... És trist, però tardo molt menys que anar a la botigueta, no?
Vull sí, dir que... però clar, això també ho fa, això que tu ara deies, que no tenim temps, no? Vull dir que sí que hem canviat els hàbits per comoditat nostra, però aquesta comoditat, evidentment que sempre s'ha buscat, abans potser era més, però abans teníem més temps. ¿Qué nos ha traído aquest temps?
Mira, yo hace tiempo...
No ho sé,
Le ayudaba una senyora mayor de mi pueblo a... aquí en Taravaus, a hacer la compra, porque la mujer tenía 90 y pico años y lo venía a Figueras a comprar. Y me acuerdo que la primera vez me quedé muy sorprendido porque era, no, los plátanos los quiero de esta frutería, la carne de esta, y ahora quiero comprar salchichas y quiero ir aquí. Y quiero ir a comprar, y tuve que recorrer un montón de tiendas de Figueras para hacer una compra muy pequeñita, porque al final se terminó gastando a lo mejor 40 euros o 50 euros, pero recorrimos 4 o 5 tiendas. Y claro, y mi mentalidad era, bueno, si yo voy a este supermercado y a este supermercado, Y lo tengo que solucionar. ¿Por qué? Porque hacer la compra de la forma que ella propone,
claro.
Es mucho tiempo.
Sí, sí.
Y claro, dices, yo no tengo tanto tiempo para todas las semanas hacer ese tipo de compras.
La diferencia está claro. Que ella 90 años está jubilada y tú tienes que apancar.
Bueno, porque a lo mejor, pero que yo estoy seguro que cuando tenía 60 esa mujer lo hacía exactamente igual.
Sí, seguramente.
Cuando tenía 40 lo hacía exactamente igual. Y además, un día le fui a comprar yo, pues, no me acompañó ella y no le llevé los sitios donde quería y se enfadó, era como, pero esto no es de allí, esto no es de allí. Yo digo, bueno, es que...
Escolta,
sí.
No t'estranyi, jo al mercat de tant en tant hi vaig.
Sí.
I vaig a comprar els enciams en un puesto, les tomates en un altre.
Sí, sí.
I un altre producte en un altre, perquè sé que aquests productes que tenen aquests tenen una qualitat molt bona.
Exacte.
Però la pregunta, tu quan treballaves això ho feies?
No.
Ho veus?
No.
Però sí,
clar que no.
Clar, també estaria bé És que és complicat, eh? Tal com està muntat el sistema avui, que treballant puguis tenir el temps per poder-ho fer.
Claro. Però jo crec que com,
o prioritzar-ho d'una altra manera, és a dir, restar de temps d'oci, no ho sé.
Lo que comentabas, Toni, ahora, yo también lo hago a veces, ¿eh? Lo que pasa es que sistemáticamente no puedo hacerlo, porque no tienes el tiempo, porque tienes otras. Claro, pero de vez en cuando sí que es verdad que dices, bueno, pues voy a comprar la carne aquí, ¿por qué? Porque no, la calidad de la carne aquí no es exactamente
escolta,
igual que la que...
I quan jo vaig al mercat, tinc tot el temps del món.
Sí, sí. Clar.
Ara trobo un, ara la fem empatar, ara trobo un altre.
Claro.
Sí. I després la gent que treballa tota la setmana té preferències, o sigui que si, té,
el que deia jo,
si té un temps lliure
no pot passar, ja ho entenc,
s'estima més, no sé, anar a fer mountain bike a la muntanya o
seure al sofà a mirar una sèrie o
les prioritats són unes altres, les entenc perfectament,
o sortir amb els fills al parc, sí que és veritat que és una qüestió de prioritats, no? Però llavors
sí, clar, perquè si...
no ens podem queixar després.
No, perquè si volguessis anar a comprar a la botiga de poble o al supermercat de
proximitat,
també podries fer-ho. Però és clar, llavors no podries anar al gimnàs.
Claro.
O no podries anar a córrer en bicicleta com hi vas ara, perquè és clar, una cosa o una altra s'ha de sacrificar.
Exacte. I potser no estem disposats a sacrificar-la.
No, llavors, Mercè, és un tema de prioritats. Cadascú té les seves de prioritats i són molt respectables.
I això que has dit ara, Marcel, la botiga de poble, tenim sort que les botigues de poble encara van subsistint. Perquè les botigues...
Però cada cop en queden menys, eh?
Però les botigues dintre Figueres ja no n'hi ha. Vull dir, quina és l'explicació? A Figueres tens 45 supermercats
al voltant.
I en canvi el poble, jo poso que l'exemple del meu poble, a Vinyoneta Puigventós, tenim un supermercat que tenen una mica de tot, que els diumenges està obert, que et venen hasta casa coses cuinades, i tu hi ha cua a vegades. Bueno, doncs a vegades aprofiten una cosa que no es troba. No?
I tenen qualitat.
Sí.
Aquests supermercats, sobretot la carn, tenen qualitat.
Clar, depèn d'on te visquis, a vegades és més fàcil i a vegades és més difícil, també, no? Potser si vius en un municipi que tens una botiga de proximitat i et tens més ràpid. I, a més, jo... també mires per on passen els euros.
Sí, però, Mercè,
tenint en compte que tot està tan car.
Jo t'explicaré que he conegut alcaldes de minipobles que...
Sí, micropobles.
Sí, micropobles que s'han posat d'acord i han tingut reunions amb els veïns per intentar com ho feien per ajudar el supermercat perquè no tanqués. Molts, eh?
Sí, en conec.
Clar,
sí,
perquè és vida, també, és vida, no? Sí. Perquè és relacionar-se als veïns, també.
El supermercat i el bar del poble són dos temes identitaris que fan viure un poble. Com un poble petit li falten aquestes dues coses, miau!
Sí, sí, es converteix en un poble dormitori i llavors... el tema de treballar la identitat de poble i tot això és molt més complicat.
Bueno, y también para cubrir los servicios, por ejemplo, de la gente mayor.
Exacto.
Que si se cierran tiendas y servicios en los pueblos pequeños, pues al final, como una persona, pues eso, lo que te contaba, la de la persona hasta 90 años, ¿cómo va hacia Figueras?
Sí, però quan nosaltres siguem grans i totes aquestes botigues de poble ja no hi siguin, nosaltres comprarem per internet.
Bueno, puede ser.
Però
si teniu capacitat per apretar les tecles.
Sí, sí, sí. Tot i que l'altre dia escoltava la ràdio que deien que el tema de la logística i del comprar online a domicili s'estava a punt d'acabar perquè és insostenible.
Insostenible per què?
Insostenible per els moviments que representa i el volum de ventes que et portin a casa. Són moltes cases.
I tornar-ho.
Bueno, i a vegades després, les devolucions, eh? També, sí. Jo haig d'anar a fer unes devolucions. Bueno,
Tinc que dir que aquesta pobra gent que reparteix paquets els hi paguen calderilla i tenen verdes treballs perquè arriben a un puesto, no hi són, i els hi paguen calderilla.
I a més, són joves, i quan ets jove ho superes tot, no? Jo, a casa, la meva filla es compra molt per correu, no? I els veig que no arriben a casa... Estan estressats aquests nois,
sí,
eh?
Sí.
Estan estressats.
Sí,
perquè deuen tenir uns topes, no? Sí, que han de repartir que... X...
Intenten aparcar com poden i ja tenen el municipal, sí. Tu quan dius el pitro, el sí, municipal, sí. Posa't al posto d'aquest pobre noi, tu, vull dir...
Que... Bueno, però tots hem de complir, no? No
me
sé,
parece complicat. Que lo tienen tan... Estas empresas, en España no lo sé, pero en otros países lo tienen tan estudiado como parece que en Estados Unidos estas furgonetas solo giran hacia la derecha, en todas las calles. Aunque puedan girar hacia la izquierda,
¿ah, sí?
Sale más rentable. Sí, me parece que tienen estudiado que sale más rentable dar la vuelta a la manzana para coger el giro a la izquierda que girar a la izquierda directamente, se pierde menos tiempo.
Okay.
Y giraban solo a la derecha, o sea...
Sí, sí, sí.
Bueno,
no, no me acuerdo qué empresa era, lo estuve leyendo y dije, digo, mira, curioso, ¿eh? Siempre giran a la derecha, me parece clar, que siempre giran a la derecha para
yo no sé
la vuelta a la manzana.
Si és insostenible el repartiment a domicili, perquè cada cop hi ha més compres, llavors tornaran a obrir comerços on haurem d'anar a molta amplitud d'horaris jo... per recollir els paquets?
Jo, Mercè,
perquè no crec que deixem de comprar online.
Perdona, potser. Aquesta informació que acabes de dir, Mercè, jo la veig totalment... Segur que tu has...
No, ho vaig sentir a la ràdio, eh? Ho vaig sentir a la ràdio.
Jo la veig totalment impossible, i l'exemple més fàcil és que tu te'n vas cap a l'escala i passes per allà on hi ha la construcció d'Amazon actual, mm. I allà han muntat una ciutat i l'acaben de muntar ara. No serà per tancar-la d'aquí 4 dies.
No, però repartiran igualment, l'única cosa... Repartiran igualment, però en lloc de portar-t'ho a casa ho deixaran en un punt i tu hauràs d'anar a recollir-ho. De fet, ja hi ha...
Ja
hi ha un Amazon Locker aquí.
Ja n'hi ha de punts així.
Ja s'està fent, ja s'està fent.
Però clar, ho has de triar tu, no? Que vols que t'ho deixin allà...
Ho has de triar tu, i no m'estranyaria que amb el temps t'agradi o no t'agradi, ho has de passar per
aquí. Ser.
Obligatori,
eh?
No?
Puede ser.
Que dintre el teu municipi hi hagi 3 o 4 llocs.
Per les empreses és molt més fàcil per ells.
I pels que reben el paquet també. Perquè si no tens que estar tot un dia pendent a veure que si venen no puc sortir de casa perquè m'ha de venir aquell que em porta allò.
Bueno, depèn de com t'ho agafis, eh? Perquè jo rebo molts paquets dels meus veïns.
Sí, jo també. Si algun veí
no... Això se'n diu solidaritat ciutadana.
Tenim un veïnat, nosaltres, que ens repartim els paquets,
pero sí,
eh?
Sí que puede pasar que pues, en muchos municipios lo que se encuentren sean un sitio de reparto sí. Y entonces lo vas a tener que ir a buscar y te lo dejan en una caja y puede ser, que a la larga...
Això millorarà la qualitat de vida i l'estrès dels repartidors que comentaves sí. Tu abans, sense haver de tancar doncs, aquesta ciutat sí. Que dius que han muntat, no? Vull dir, seguiran repartint i tu seguiràs comprant, l'única cosa que no ho rebràs a casa teva. Però clar, haurà de ser una cosa automàtica i que no tingui horari.
De totes formes, jo quan estic esperando, que comentaves, jo quan estic esperando un paquete, a veces hago el seguimiento y tú...
Sí.
Faltan 7 parades, ja m'estreso, ¿sabes? Sí, sí, sí. 6, 5...
També ens passa a nosaltres, sí. Això, eh?
Però jo m'he trobat...
Està a punt d'arribar.
Jo m'he trobat amb que no li han pogut deixar el paquet perquè estava tancat i al cap de 2 minuts han tocat i em portaven el paquet. No acaba d'estar...
A vegades no està ben sincronitzat.
No està ben sincronitzat, eh?
Nosaltres ho hem de deixar aquí. No sé si s'acabaran els repartiments a domicili o no, però de moment...
No, segur que no. Si no, Amazon no hagués fet l'inversió que ha fet.
Exacte. Nosaltres tornarem ben puntuals demà dimarts amb el suport de gestoria Fernández del Carreres de Vila, número 36. Adéu-siau.
Bona setmana.
Bona setmana.
Gestoria Fernández. Li oferim un servei integral d'assessoria, fiscal, laboral, comptable i àrea jurídica. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transports nacionals i internacionals. El nostre departament d'assegurances de tota mena li ofereix les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, carrer Eres de Vila 36 a Figueres, 972-507-750. Gestoria Fernández, sempre la professionalitat al seu servei.